la pregunta que ens fem és, fora dels focus, fora de tot això que estem sentint, hi ha algú que estigui treballant per restablir aquests ponts? Perquè ara fa poc més d'un any, durant aquell octubre convuls del 2017, hi va haver un seguit de gent que va voler fer de pont, de diàleg entre els dos governs, que no només estaven a les antípodes de poder-se entendre, sinó que estaven en posicions tan enrocades que seria molt difícil asseure's a dialogar. Un d'aquests intermediaris va ser l'empresari i enginyer naval Joaquim Coelho. Ell va contactar amb el lehendakari Íñigo Urkullu en aquell moment perquè mediés entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont per intentar evitar el que finalment va acabar passant i que tots coneixem. I avui li hem demanat a Joaquim Coelho que ens atengués un moment. Joaquim Coelho, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Gràcies per atendre'ns. Sabem que està en trànsit de viatge. I la pregunta que ens fem a Joaquim Coelho és, realment, després de l'experiència d'aquella mediació, una altra mediació seria possible ara?
Sí. Sí, sempre ho són, sempre ho són. I en aquest moment, precisament, també.
En aquest moment també. Aleshores, naturalment, acompanyant a Joaquim Coelho hi havia d'altres persones, el notari López Borniol, Emili Quatrecases, Marian Puig, i va semblar que gairebé ho teníeu quan al final es va trencar, no? Per tant, haureu après. Què s'ha fet malament des de llavors per arribar on som ara, amb tanta tensió?
Bueno, ningú va fer les coses malament. Aquestes coses sempre van d'un pèl, i quan la pilota es passeja per sobre la xarxa pot caure d'una banda o d'una altra, i això és el que va passar. Va caure del cantó dolent, què hi farem?
I ara hi ha en marxa algun tipus d'intermediació, de mediació entre aquests dos governs per intentar afluixar la tensió del conflicte?
Bueno, això és de ser molt reservat, perquè ja ho entendràs, no puc fer explícit les coses, però si em permets, voldria fer un paral·lelisme entre el que està passant ara i el que va passar a Irlanda l'any 20, que és molt semblant.
En quin sentit?
A veure, l'any 20 hi havia morts perquè el Sinn Féin practicava el terrorisme,
sí,
dirigit per Michael Collins, i el govern britànic, que estava presidit per un galès que es deia Lloyd George, se'n va donar compte de que tenia un problema seriós, perquè tenia un territori, un dominion, que era Irlanda, on hi havia terrorisme. I això podia desequilibrar l'imperi, perquè això es podria traslladar amb altres territoris, com per exemple la Índia, el Canadà o Austràlia, que llavors eren colònies britàniques. I va decidir emprendre una negociació amb una situació molt complicada, molt complicada.
Aquí, afortunadament, però no en tenim, de violència.
No,
ho deia perquè quan deies el paral·lelisme, justament aleshores allà hi havia violència i una de les coses que s'ha insistit sistemàticament, malgrat el relat de violència que embolcalla l'acusació de rebel·lió, és que aquí a Catalunya no n'hi ha hagut i sempre s'havia dit que en situacions de no violència es podia parlar de tot i sembla que sigui impossible, no, ara?
Exactament. És a dir, la situació és infinitament millor aquí que allà. És a dir, allà es va fent morts i aquí n'hi ha violència. Per tant, si allà es va fer, aquí també es podria fer. La qüestió fonamental és què es discuteix i amb quin marc es discuteix.
I una altra qüestió, perquè ara estem parlant de si hi haurà aquesta trobada entre els dos governs, hi ha un munt de qüestions sobre la taula per intentar afluixar aquestes tensions, entre les quals, evidentment, la situació dels governs de fragilitat, si no tenen pressupostos, etc. I els governs han d'estar disposats a rebre crítiques dels seus opositors i també de la gent que discreparà de que es trobin, però trobar-se és la clau, no?, per començar a parlar.
Exactament. La primera qüestió que es va presentar a Irlanda era com es discutia, si es discutia amb igualtat de nivell, és a dir, dos nacions que parlaven entre elles, Irlanda i el Regne Unit, o no, perquè Irlanda formava part del Regne Unit. Bueno, aquesta és la primera qüestió. És bilateral o no és bilateral la conversa? Jo crec que això no és massa important. En el cas d'Irlanda es va deixar córrer i aquí jo crec que no haurien d'insistir massa en això. L'important és que s'asseguin i parlin. Sí. Però la qüestió és què és el que s'ha de parlar i quin és l'objectiu del que s'ha de parlar. I jo crec que aquesta és la qüestió clau.
Sí, però sempre el govern d'Espanya diu no parlarem mai del dret d'autodeterminació i a l'altra banda diuen si no es parla del dret d'autodeterminació i si no es parla de la situació que tenim de presos i exili, de què hem de parlar, no?
Val, a veure, jo que no pretenc tenir raó, però hi ha moments en què les situacions no es poden continuar portant a l'extrem perquè no arribem enlloc. I el paral·lelisme precisament entre Irlanda i Catalunya és exactament aquest. Irlanda volia la independència, el Regne Unit no estava disposat a donar-la, només els donava una autonomia molt profunda, molt més profunda que la que té Catalunya, i la conversa es va establir així. Al final hi va haver un estatut d'autonomia profund per Irlanda, Irlanda el va tenir a partir de l'any 21, i després, l'any 48, Irlanda va ser independent. Per tant, la versió de Collins de que s'havia d'arribar en una situació en la qual el marc fos diferent i l'autogovern fos molt més profund, va ser sensata, perquè va ser com una plataforma, com un escaló en el qual després les coses van continuar anant. Però a mi em sembla que una negociació d'aquest tipus, deixant de banda l'altre, no s'ha de renunciar a res, però deixar de banda l'altre, perquè en aquests moments és molt difícil que s'arribi enlloc, em sembla que és positiu. I, sincerament, si tinguéssim una agència tributària compartida, per exemple, ningú discutiria el dèficit català, perquè seria el que diria l'agència tributària compartida i, per tant, seria un fet. I avui això, per exemple, no ho tenim. És a dir, hi ha moltes coses que podem guanyar negociant una autonomia més profunda.
Però hi ha una qüestió. L'altre dia sentíem a Pedro Sánchez, que no només va ironitzar sobre la vaga de fam, en aquell mateix Off the Record que es va trencar, deia: jo no faré cap proposta política a Catalunya fins després de la sentència del referèndum. Aquesta és una posició, diguem, constructiva? Fiar-ho tot a l'efecte del judici de l'1 d'octubre?
A veure, jo crec que, òbviament, qualsevol conversa ha de contenir això, però jo crec que això s'ha de fer de manera reservada. I segurament el judici ha de tenir lloc, perquè això és inevitable, els procediments judicials no són parables. El que sí s'han d'intentar pal·liar, parar, modificar, són les seves conseqüències. I això es pot fer. Però segurament això es pot fer millor una vegada que hi hagi sentència. Sé que és molt patiment, molt patiment per la gent que està a la presó, ho entenc, però aquest és un possible camí. Parar el judici jo crec que és impossible.
I una altra qüestió. Hi ha damunt la taula els pressupostos, perquè Pedro Sánchez està molt fràgil políticament, perquè en depèn que pugui acabar o no la legislatura. Hi ha els pressupostos també del govern Torra, que també estan, evidentment, depenent de quins suports trobi. Aquesta mirada a curt, de dir, ai, que em tomben si no tinc pressupostos, pot condicionar fer una sortida política sòlida en un conflicte tan tens?
Jo crec que sí, perquè és evident que per al govern central aprovar els pressupostos és una fita significativa, perquè li permet arribar fins al final de la legislatura, i això és una passa que té el catalanisme que podria posar-la contra que hi hagués una negociació seriosa d'un nou estatut. Aquesta és la qüestió fonamental. I a mi em sembla que això es podria fer. Això es podria fer. Sí, és una bassa que es pot jugar.
Creu que un nou estatut soluciona el conflicte polític amb Catalunya?
Mira, a Irlanda va ser horrorós, perquè quan va acabar això, els més extremistes van començar una guerra civil, sí. I va ser espantós. Jo crec que això a Catalunya no es dona, perquè aquesta violència aquí no es dona. Per tant, pujar un escaló a l'escala i tenir un altre encaix amb Espanya, és clar. És a dir, dit d'una altra manera, si nosaltres poguéssim concedir un estatut semblant al que té el País Basc, qui dubtaria a Catalunya de que és una millor situació que la que tenim? I no hem de renunciar a res, i la vida és molt llarga i el futur ja ho veurem.
I el Lendakari està jugant un paper d'acompanyament en aquest procés?
Això no t'ho puc dir, Mònica, no ho vaig a dir-ho.
Joaquim Coelho, avui l'hem enxampat viatjant cap a alguna reunió que té i no el volem molestar més. Però un dia, si li sembla, el convocarem aquí a l'estudi i podrem tenir una conversa amb més calma per aprofundir en tots aquests punts. Li sembla?
Amb molt de gust, moltes gràcies.
Que es tingui un molt bon dia, que vagi bé.
Igualment, adéu.
Adéu. El Matí de Catalunya Ràdio.